TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 29 d'abril, en què està programat un nou desallotjament a Eivissa d'un assentament d'infrahabitatges. És el segon en només una setmana després del de Sa Joveria. Es produirà a les 10:30 uns terrenys situats de vora el camp de futbol de Can Misses. En aquest indret hi han arribat a viure una vuitantena de persones, tot i que ahir només en quedaven mitja dotze. En aquest desallotjament es produeix just quan el Congrés dels Diputats ha tombat la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer.
Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177, abstenciones 5. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
El PNB s'ha abstingut i el Partit Popular, Vox i Junts hi han votat en contra. És un decret que allargava fins a 2 anys la vigència dels arrendaments d'habitatges habituals, una situació que genera dubtes sobre les pròrrogues sol·licitades fins ara. L'Associació de Consumidors Facua assegura que seran d'obligat compliment per a totes aquelles persones que l'hagin demanada durant el mes que ha estat en vigor. Tot d'un en parlam, abans però repassam els titulars del dia. El ple del Parlament ha aprovat la cogestió aeroportuària, ara queda en mans del Congrés.
La iniciativa de Més per Mallorca i Més per Menorca s'ha aprovat amb els vots a favor del PP, l'abstenció del PSOE i el vot en contra de Vox. El diputat de Més, Ferran Rosa, diu que augmentarà la capacitat d'incidència a l'aeroport, mentre que Marc Pons, del PSOE, assegura que no és el millor model.
I nosaltres què plantejam amb aquesta iniciativa? Que des d'aquestes illes se puguin posar límits. Se posin límits per part de tothom. Vull dir, crec que és evident que el govern de les Illes Balears no està fent absolutament res per limitar i per contenir el turisme.
Blanquejam el seu discurs i fem un flac favor en els progressistes a les Illes Balears. Perquè el Partit Popular m'ho havia dit que durant aquesta legislatura seria valent a l'aplicació de mesures per combatre es col·lapsa i no han fet res.
I el Consell de Mallorca també ha aprovat en un pla extraordinari un paquet d'ajudes socials per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà.
Per obtenir-les es requerirà, però, una residència mínima legal de 5 anys a l'illa. El PP, Vox i el PI han votat a favor de la modificació que suposa posar a l'abast més de 22 milions d'euros destinats a les famílies més vulnerables.
I avui és el quart dia de vaga al SAIP de Sompis, a Palma.
Les famílies no tornaran a dur els fills a classe fins que la Conselleria d'Educació els doni una solució definitiva i aparti el professor Miquel Roldán. Una mesura de pressió de la comunitat educativa després que el docent, condemnat per assetjament a un menor, continuï cobrint una substitució al centre. Avui matí a les 9 han convocat una altra protesta.
I serà en directe avui que fa 40 anys, dia 29 d'abril del 1986, que es va aprovar per unanimitat la llei de normalització lingüística de les Illes Balears.
Una fita que es qualifica d'històrica, ja que ofereix un marc jurídic i legal per a la llengua pròpia. Entre d'altres, ha servit perquè el català tingui el seu lloc i es consolidi dins els usos administratius.
I el govern, la UIB i Astro Mallorca faran proves de visibilitat avui, demà dijous, per determinar els punts òptims d'observació a les illes de l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
Són 2 dies en què es donaran condicions molt similars a les del mateix dia de l'ocultació, quan el sol estarà molt baix per damunt de l'horitzó en arribar a la fase total.
També des d'avui fins dissabte se celebra la Palma International Boat Show al Moll Vell de Ciutat.
Enguany hi participen 310 empreses amb un total de 600 vaixells amb l'objectiu de donar a conèixer les novetats del sector.
I en els esports, l'Illes Balears Palma no va fallar a la pista del Ribera Navarra. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí va guanyar per 3-7 a la pista del Coe de primera, Mateus Maya i Charuto en 2 ocasions i Ernesto Lucao i David Peña marcaren els gols del Palma. Amb aquesta victòria, el conjunt de Vadillo suma 45 punts i deixa virtualment tancada la seva participació al play-off pel títol. I en futbol, bones notícies pel tècnic del Mallorca, Martín de Michelis. L'Ubumbo ja s'entrena amb normalitat i podrà entrar a la convocatòria per jugar divendres a Girona. També ja s'exercita amb la resta del grup al central Maraj Kumbula. El Mallorca farà avui el penúltim entrenament abans de visitar l'estadi de Montilivi.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè ha hagut un accident a prop de l'aeroport de Palma que està provocant alguns problemes a les carreteres. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Tot sí, en aquestes hores ha hagut una petita tapada entre dos vehicles a l'altura de l'aeroport. En sentit cap a Llucmajor han quedat els vehicles ocupant el carril esquerre. Just ara mateix han estat retirats de l'al dret, amb la qual la circulació esperen que se normalitzi el més possible. També algo de retenció especial trobaran a l'autopista d'Inca, en sentit cap a Inca, a l'altura de Marratxí, un poc a tant d'arribar a Santa Maria. També un camió ha quedat averiat ocupant el carril dret i això també està ocasionant a l'altura d'Escaús algo de retenció. També tenim les retencions habituals de les entrades a Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Manacó i circulació lenta a via de cintura en general. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Pel que fa al temps, avui augmenta la presència de pols en suspensió. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui jornada variable, amb clarianes al llarg del dia, però també en la formació d'alguns cigus baixos d'origen marítim que podrien tocar terra i arribar a deixar aquest cel parcialment ennigulat en alguns moments del dia. Després, les temperatures tindran tendència a pujar. Una altra vegada, les màximes podrien tornar a tocar aquests 25-26, puntualment els 27 graus cap a l'interior de Mallorca, preferentment amb el vent en conjunt de fluix i la situació marítima tranquil·la, tot i que podríem veure també algunes àrees de maror a les costes exposades. No esperant precipitacions, però sí, com dèiem, aquests núvols baixos dins la mà que podrien tocar terra. En el cas de demà, mantindrem aquesta variabilitat, atenció a la formació d'aquestes boires que, com dèiem, podrien tornar a tocar a terra i deixar aquest salt ben tapat en alguns moments del dia. Més probables a Mallorca i també a Menorca al llarg de la jornada amb pocs canvis quant a la temperatura.
Són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i a Marcel López, Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Neus Pericas. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Nou desallotjament avui a Eivissa, una setmana després del de Sa Joveria. Serà el torn d'un altre assentament d'infrahabitatges a Vila, uns terrenys situats de vora Can Misses. Està previst que comenci a les 10:30 del matí en aquest indret i han arribat a viure una vuitantena de persones, tot i que ahir en quedaven mitja dotzena.
Un any i quatre mesos ha tardat el jutjat a autoritzar el desallotjament d'aquest assentament de vora l'estadi de Can Misses. Algunes de les persones que hi viuen han aprofitat per recollir les seves pertinences. La majoria ho han deixat tot preparat abans que arribi la comissió judicial. L'advocat de l'empresa Sirenis, propietària del terreny, Mariano Ramon, espera que no hi hagi incidències i explica que hi haurà vigilància per evitar noves ocupacions.
La propietat el que té idea és de prendre possessió i de deixar els terrenys en millors condicions possibles per evitar que torni a haver una ocupació i netejar els terrenys, lògicament.
Els darrers habitants de l'assentament no volen parlar davant de càmera i es preparen per enfilar el carrer, que diuen que és on viuran a partir d'avui. La Policia Nacional ha patrullat ja els terrenys durant les darreres 24 hores sota la vigilància des de l'aire d'un helicòpter, preparant-se per aquest desallotjament.
I tot quan el Congrés dels Diputats ha tombat la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer.
Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177, abstenciones 5, en conseqüència queda derogado el Real Decreto Ley.
El PNB s'hi ha abstingut i el Partit Popular, Vox i Junts han sumat majoria amb el seu vot en contra del decret que allargava fins a 2 anys la vigència dels arrendaments d'habitatges habituals. El text també limitava el 2% l'actualització anual de les quotes de lloguer en resposta a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran.
El decret el va aprovar al març el Consell de Ministres quan els representants de Sumar es van plantar per forçar els socialistes a aprovar la norma. Ahir, al ple del Congrés, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, era l'encarregat de defensar el vot a favor.
La ciudadanía está harta de que su principal problema, la principal causa de su angustia y de preocupación cotidiana, se convierta en un juego de acusaciones y de reproches cruzados que se desentiende de los efectos reales, del impacto que tiene en la vida cotidiana de millones de personas.
Fonts de Sumar han retret al PSOE no haver fet més esforços per aconseguir suports al decret. El socialista Patxi López ho nega.
Y me consta además que los socialistas... También el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha hablado todos los días con Junts para intentar sacar esto adelante. Sumar no debiera equivocarse de adversario, ¿eh?
Precisament des de Junts, Marta Madrenas acusa el govern d'haver fet poca feina per aconseguir l'aprovació del decret.
En primer lloc, el govern sabia perfectament quines eren les nostres objeccions, tant tècniques com de fons, i ha decidit ignorar-les. Ens porta el mateix decret de nou, sense fer cap feina.
Junts els acusa, per tant, de presentar el mateix decret, mentre que Gabriel Rufián, precisament, d'Esquerra, els convida a fer-ho tantes vegades com faci falta cada mes.
que esto se vuelva a probar. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. 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 Hasta que se cansen.
El ministre Bustin Dui ja ha dit que durà el decret al Congrés les vegades que faci falta.
Hi ha diferències, per tant, profundes entre els socis d'investidura del govern espanyol, qui ja des d'un principi es donava per fet que hi votarien contra, era Vox i el Partit Popular, que vinculen la pujada dels preus de l'habitatge amb la falta d'ofertes. Carlos Hernández, de Vox.
Un déficit monstruoso que ronda ya el millón de casas y subiendo.
També el popular Alberto Núñez Feijóo sosté que el decret pot provocar que els propietaris treguin habitatges del mercat de lloguer.
Es un decreto que se ha acreditado que va en contra de los ciudadanos, porque incrementa el precio de la vivienda en alquiler y en compra como consecuencia de que disminuye la oferta de viviendas disponibles al mercado.
Segons dades del govern espanyol, la derogació del decret afecta més d'un milió de contractes i a uns 2,7 milions d'inquilins de tot l'estat. I per parlar del que suposarà la derogació d'aquest decret, saludant Glòria Olmos, advocada de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quines conseqüències tindrà la derogació del decret?
Bueno, las consecuencias, por lo menos lo que desde nuestra perspectiva en Baleares serán bastante negativas, dado que de esta manera podría haberse garantizado la prórroga durante 2 años de contratos que están ahora en vigor y que se están iniciando sus resoluciones o su renegociación a unos precios que en la mayoría de los casos son inasumibles por parte de los arrendatarios, porque están duplicando la renta que en este momento están pagando, a lo que se une el hecho de que, como es sabido aquí en Baleares, la búsqueda de vivienda es como un reto imposible para los ciudadanos.
Señor Olmos, ¿aumentarán también o pensau que podrían aumentar los desnonaments?
Sí, porque evidentemente se iniciarán todos estos procedimientos que podrían haber sido objeto de prórroga. Pues lo que se abocan es a un inicio de una resolución de contrato por expiración del término del contrato.
Uh-huh. Com dèiem, aquest decret sí que ha estat en vigor durant un mes. Que passarà amb els llogaters que havien iniciat els tràmits per acollir-se a la mesura?
Bueno, nosotros, a salvo de lo que se pueda de la discusión judicial que puedan iniciarse en determinados casos, en principio es una ley que ha estado, una norma que ha estado en vigor y por lo tanto que ha desplegado sus efectos durante ese tiempo, porque no podemos olvidar que esta no convalidación no tiene efectos retroactivos, es decir, no tiene efectos desde que se aprobó la norma, sino desde que se deroga la norma. Por eso, si hay discusión, pues esto ya tendrá que ser o bien objeto de una negociación entre las partes o bien pues un procedimiento judicial. Uh-huh.
S'espera, de fet, senyora Olmos, una allau de demandes judicials per part dels propietaris per intentar recuperar els habitatges?
Suponemos que sí, porque, como le digo, en la mayoría de los casos vienen ya con una presión añadida de, el contrato va a finalizar, hay que renegociar un nuevo contrato en unas condiciones de subida, incrementos, subidas muy considerables o duplicados de la renta a que se está pagando en este momento. Entonces, suponemos que sí.
Uh-huh. I no sé si des de l'APA sabeu quantes persones ho havien demanat, aquesta pròrroga ja a les Balears.
No tenemos esta estadística porque no solamente nosotros hemos atendido a personas que han venido a asesorarse, pero evidentemente ha habido más entidades que también han asesorado en esta materia, por lo cual no le puedo dar una respuesta concreta, lo siento.
Me farà mal seguiment del que passa a partir d'ara amb aquesta situació de la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que hi va tombar al Congrés dels Diputats. Glòria Olmos, advocada de la PADA, la plataforma d'afectats per la hipoteca. Gràcies per haver atès la telefonada d'IB3 Ràdio avui matí.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:15.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui també és notícia el ple del Parlament que ha aprovat la cogestió aeroportuària. Ara és en mans del Congrés la iniciativa de Més per Mallorca i Més per Menorca. S'ha aprovat amb els vots a favor del Partit Popular, l'abstenció del PSOE i el vot en contra de Vox. Així es crea l'autoritat aeroportuària a Balear amb l'objectiu que les illes tinguin veu i vot en la gestió dels vols als tres aeroports illencs.
Els socialistes s'han abstingut perquè creuen que no és el millor model. Marc Pons considera el vot favorable del Partit Popular que és oportunista perquè el govern no té la competència sobre els aeroports i pronostica que els populars tombaran la llei al Congrés.
Blanquejam el seu discurs i fem un flac favor als progressistes, a les Illes Balears, perquè el Partit Popular mos havia dit que durant aquesta legislatura seria valent a l'aplicació de mesures per combatre el col·lapse. No hem fet res.
Margalida Pocoví del PP ha criticat el socialista Pons que no hagi explicat clarament per què no dona suport a aquesta proposició de llei.
Una llàstima, senyor Pons, que després de la despredisposició que vostè va manifestar en els acords en ponència hagin acabat en no res. Una llàstima que no hagi estat capaç de convèncer ni tan sols en els seus.
I Vox ha carregat contra el Partit Popular per pactar la norma amb Més per Mallorca i Menorca. Sergio Rodríguez.
Deberían tener un muro como el de Berlín, pero no. Resulta que ahora la política hace extraños compañeros de cama y eligen ustedes muy mal dónde colocan sus líneas rojas a la hora de pactar.
Tant Més per Mallorca com Més per Menorca defensen que argumentaran que augmentarà la capacitat d'incidència a l'aeroport. Són Josep Castells i Ferran Rosa.
Aquesta proposta ens permetrà, com deia la meva primera intervenció, intervenir de forma determinant en l'estratègia de connectivitat, que vol dir rutes. Incidir de forma determinant en la capacitat de l'aeroport, la qual cosa vol dir nombre màxim de viatgers. Ens permetrà incidir de forma determinant en els serveis.
I nosaltres què plantegem amb aquesta iniciativa? Que des d'aquestes illes se puguin posar límits. Se posin límits per part de tothom. Vull dir, crec que és evident que el govern de les Illes Balears no està fent absolutament res per limitar i per contenir el turisme.
El Parlament, en canvi, no ha donat llum verd a la proposta del PSI per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, uns posicionaments que han enfrontat el socialista Iago Negreola i la presidenta Marga Proens.
I el Consell de Mallorca també ha aprovat en un pla extraordinari un paquet d'ajudes socials per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, on es requerirà una residència mínima legal de 5 anys a l'illa. Aquesta modificació suposa posar a l'abast més de 22 milions d'euros destinats a les famílies més vulnerables per pal·liar així els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà.
Les conselleres del PSI Més per Mallorca, Catalina Cladera i Rosa Cursac, han criticat, votant en contra, que la mesura limiti els residents que no hagin arribat als 5 anys d'estada a Mallorca, tal com exigia Vox.
És un dia trist per Mallorca, perquè deixen que l'extrema dreta avanci com mai.
Que això no és un escut social real. Això és una operació política dictada per l'extrema dreta.
La portaveu del PP, Núria Riera, qui ha votat a favor, ha manifestat que el PSIP i Més per Mallorca facin populisme d'unes ajudes necessàries per a moltes famílies mallorquines.
Hagués fet la seva feina, hagués demanat informes, hagués mirat sentències, hagués vist que la jurisprudència dona suport a que se demanin 5 anys de residència efectiva.
Amb 17 vots a favor, Toni Gili de Vox i Antoni Sales del PI també han donat suport a la proposta.
Esta modificació de crèdit és perfecta, que va directamente al grano.
Hem estat els primers que han dit que s'ha de prioritzar a mallorquins en totes les polítiques públiques.
Segons el conseller insular d'Hisenda i Funció Pública, Rafael Bosch, aquesta limitació de residència mínima de 5 anys afectarà a 9 milions de persones amb 9 milions d'euros que es destinaran a l'IMAS, responsable de gestionar les ajudes de caràcter social.
I el 29 d'abril del 1986, ara fa 40 anys, es va aprovar per unanimitat la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. Una fita que es qualifica d'històrica, ja que ofereix un marc jurídic, un marc legal per a la llengua pròpia. Entre d'altres, ha servit perquè el català tingui el seu lloc i es consolidi dins els usos administratius.
El professor de Filologia Catalana de la UIB, Eloi Vallès, també destaca que ha estat una llei de mínims, això sí, que preveu actuar en diversos àmbits i posa en relleu l'impacte que ha tingut en l'educatiu.
Com a mínim, una part molt important de la població de les Illes escolaritzada des de l'any 86 pugui fer servir el català amb millor o amb correcció o menys, o amb més o menys fluïdesa, o el faci servir més o menys. Però, en tot cas, el poden fer servir, no? I això em sembla fonamental. Evidentment, això no és suficient, però és l'element necessari per qualsevol normalització lingüística.
Malgrat això, queden assignatures pendents. El president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés, lamenta que es fa un tractament desigual de les llengües oficials, també que la justícia s'ha mostrat impermeable. El repte, per tant, és convertir el català en un element de cohesió social.
Sí que és necessari que les escoles públiques s'aprenguin seriosament la necessitat de normalitzar la llengua catalana i d'activar polítiques decidides de promoció.
Cal tenir en compte que la norma es va promoure en un context sociolingüístic diferent. El catedràtic emèrit del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, Joan Miralles, va ser un dels membres de la comissió assessora que el va dur a terme aquest avantprojecte.
La població era encara majoritàriament catalana parlant, cosa que ara ha variat bastant a causa, sobretot, d'aquesta immigració massiva de gent de parla castellana i, d'altra banda, perquè no s'ha arribat, diríem, a formar una consciència, diríem, de persistència de la llengua.
L'OCB ha organitzat avui un acte per commemorar aquest 40 aniversari. Serà a les 7 a Can Oleo, a Palma.
I el govern, la UIB i Astro Mallorca faran proves de visibilitat avui dijous per determinar els punts òptims d'observació a les illes de l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Són dos dies en què es donaran condicions similars a les del mateix dia de l'ocultació, quan el sol estarà molt baix sobre l'horitzó en arribar la fase total. Per evitar concentracions massives i desplaçaments innecessaris, la comissió que prepara el dispositiu públic recomana a la població fer la prova a casa o al lloc on volen veure aquest fenomen astronòmic.
Un grup d'astrofísics i voluntaris aniran a diferents punts de les Illes Balears que són candidats a convertir-se després en zones oficials d'observació. De moment es parla d'una trentena, serien llocs segurs, la majoria terrenys públics, allà on es pugui veure bé aquest eclipsi. Policia local i Protecció Civil també es mobilitzaran a fi d'obtenir unes dades en unes proves en què també participen tots els ajuntaments. Ho explicava Antònia Maria Estarelles, que és consellera de Presidència.
Però també que la comunitat científica també tingui un punt on ells, de manera tranquil·la, puguin fer l'estudi que entenc pertinent que fan damunt el propi fenomen. Per tant, és molt important aquesta prova. Abans li haguessin dit un simulacre, no? Perquè és com un simulacre, però no és pròpiament un simulacre, però aquests dos dies són claus.
Després, la comissió es reunirà per analitzar aquestes dades de les proves de visibilitat i cap a final del mes de maig es farà un llistat d'aquestes zones segures. En qualsevol cas, els ciutadans també poden fer la prova pel seu compte. Ho explica Ramon Oliver, doctor en Ciències Físiques de la UIB.
Qualsevol d'aquests dos dies han de sortir, anar en el lloc que pensem serí dia 12 d'agost, han de mirar cap a la posta de sol i en aquestes hores que surt aquí, en concret a cada illa, han de mirar si se veu el sol o no se veu. Com ha dit la consellera, si se veu, bingo, el veurem. Veurem l'eclipse, veurem la fase total.
La comissió també treballa en un pla d'autoprotecció i seguretat que activarà la Direcció General d'Emergències. L'eclipsi anirà de nord a sud, per tant es veurà primer a Menorca, després passarà per Mallorca i després a les Pitiuses. L'hora per fer la prova de visibilitat aquest dimecres i dijous depèn de cada illa, per això es pot consultar al web oficial eclipsisegur.caib.es.
I més de 2.600 consultes i proves diagnòstiques i 65 operacions s'han cancel·lat en la segona jornada de vaga dels metges aquest mes d'abril, una vaga secundada pel 80% dels facultatius als hospitals i el 45% a l'atenció primària, segons el sindicat mèdic.
Els pacients, tot i entendre la protesta, lamenten el perjudici que els estan ocasionant aquestes cancel·lacions, perquè molts diuen fa temps que esperaven aquestes cites.
Si es por una semana, pues me aguanto. Pero es que ya llevan mucho tiempo.
porque yo llevo 6 meses esperando que me llamen de traumatólogo.
Tenía una intervención una hija, que hemos venido a eso, no íbamos el día 5, y encima pues no han dado la intervención.
Ha ido mi marido, pero normalmente me trae mi hija, está trabajando, se tiene que pedir un día de sus vacaciones.
Porque tenemos muy pocos, y están mal pagados y mal mirados.
Pero ellos tienen que estar bien, para nosotros, ellos que estar bien y que cuiden nosotros bien.
Avui a les 6, el CIMEVAL ha convocat una concentració a la plaça de la Reina Palma i una hora abans, a les 5, començarà una altra concentració a Vara de Rei, a Eivissa.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, moment per la informació esportiva. L'Illes Balears Palma no va fallar a la pista del Ribera Navarra. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí va guanyar per 3-7 a la pista del COE de primera. Mateus Maya i Charuto en dues ocasions, i Ernesto Lucao i David Penya marcaren els gols del Palma Futsal. Amb aquesta victòria, el conjunt d'Antonio Vadillo suma 45 punts i deixa virtualment tancada la seva participació al play-off pel títol. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Contento porque son 3 puntos muy importantes, que no hacen nada fáciles, casi un partido muy competido y muy difícil. Felicitar al equipo y a todos los jugadores, han estado a un grandísimo nivel. Son estas victorias que saben bien porque son victorias de equipo, ¿no? Mermados, condicionados, con muchos partidos, con mucha carga y bueno, y cuando lo sacas así, pues la verdad que esto te refuerza mucho, así que en este sentido muy, muy contento por el grupo.
D'altra banda, el Ribera Navarra, amb aquesta derrota, ha confirmat el seu descens a la segona divisió. Ara, el pròxim partit del Palma Futsal, el penúltim de la Lliga regular, serà aquest divendres al Palau d'Esports de Somos contra l'Indústria Santa Coloma. Hi ha en futbol bones notícies pel tècnic del Mallorca, Martín de Michelis. L'Ubumbo ja s'entrena amb normalitat i podrà entrar a la convocatòria per jugar divendres a Girona. També s'exercita amb la resta del grup el central Marash Kumbula. Ahir no es va entrenar Vedat Murici, el davanter, per precaució, va fer feina al gimnàs. El Mallorca afrontarà divendres una nova final per a la permanència. D'aquest important partit contra el Girona n'ha parlat per IB3 Ràdio l'exjugador vermell Miquel "El Nano" Soler.
Ara que aquest Mallorca té una pressió avançada, pot treure recompensa amb la seva pressió, perquè el Girona és capaç de donar passes dins l'àrea. I si fas una bona pressió i ets capaç de prendre, recuperar la pilota, tens opcions de crear perill. Jo crec que li pot anar bé al Girona per la manera de jugar, i alguna vegada també, clar, li ha de sortir bé. No pot ser que el Mallorca es quedi només amb aquesta victòria que va aconseguir a Sevilla l'any passat, no?
I el Nano Soler també parla de la necessitat que té l'equip de treure punts com a visitant.
No sé, alguna cosa haurà de fer, perquè en els 3 partits a fora ens ha passat el mateix. Sort que Osasuna no va tenir temps de guanyar, no? Aleshores, aquí ha de buscar una solució de Michelis, que fa el més difícil l'equip, que es posarà sobre endavant, però després o amplies la renda, perquè un 1-0 és molt poca cosa, o si no, doncs t'has de defensar millor, aprendre a defensar millor, perquè sí que ha millorat en ofensivament l'equip, però en defensa segueix encaixant.
El Mallorca farà avui el penúltim entrenament abans de visitar l'estadi de Montilivi. I a la segona divisió, el mallorquí Josep Sardà ha estat nomenat com a millor jugador del mes d'abril a la categoria de plata. El pollancí, davanter de l'Andorra, ha marcat 5 gols en 4 partits que han garantit la salvació del conjunt que presideix Gerard Piqué a la segona divisió. En total, Sardà suma 9 gols aquesta temporada. I a la Champions, ahir vespre, es van encetar les semifinals amb el partit d'anada entre el PSG i el Bayern, en victòria final de l'equip francès per 5-4. I avui també a les 9 del vespre serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que rebrà la visita de l'Arsenal de Mikel Arteta a l'estadi Metropolitano. El tècnic matalasser, Diego Pablo Simeone, no podrà comptar amb els lesionats Pablo Barrios i José María Jiménez. El tècnic argentí ha dit això a la prèvia del partit d'avui vespre.
Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de Champions nuevamente, después de 9 años, después de en 14 años hacerlo por 4ª vez, si no me equivoco. Increíble. Y creo que esa fe esa ilusión, ese contagio que nos transmite nuestra gente, nos hará muy bien. Vamos a enfrentar un partido duro con un rival muy bueno y bueno, allá vamos con toda la ilusión.
A les 9 del vespre començarà aquesta partida entre l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal i acabem en tenis perquè Rafa Jodar ha avançat als quarts de final del Master 1000 de Madrid després d'imposar-se ahir per 7-5 i 6-0 a Copriva. El tenista madrileny s'enfrontarà avui al número 1 del món, Jannik Sinner, que va guanyar ahir en dos sets el britànic Cameron Norrie. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassam les claus d'aquest dimecres. El Congrés dels Diputats tomba la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. El PNB s'hi ha abstingut i el Partit Popular, Vox i Junts hi han votat en contra.
El text allargava fins a 2 anys la vigència dels arrendaments d'habitatges habituals, una situació que genera dubtes sobre les pròrrogues sol·licitades fins ara. L'Associació de Consumidors Facua assegura que seran d'obligat compliment per a totes aquelles persones que l'hagin demanat durant el mes que ha estat en vigor.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí, on avui també parlam d'habitatge i un nou desallotjament. Avui a Eivissa d'un assentament d'infrahabitatges. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia, és el segon en només una setmana després del desajoveria. Està previst que a les 10:30 arribi la comitiva judicial a uns terrenys situats de vora el camp de futbol de Can Mises. En aquest indret hi han arribat a viure una 80 de persones, tot i que ahir només en quedaven mitja dotzena.
I empitjora la situació al centre penitenciari de Menorca. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els sindicats asseguren que es troba al límit del col·lapse per la manca de personal que hi ha. Dels 128 treballadors que hi hauria d'haver fent feina, asseguren que ara mateix només n'hi ha 67 en actiu, és a dir, poc més de la meitat de la plantilla. Alerten que l'elevat cost de vida i la falta d'un plus d'insularitat estan provocant la fugida de professionals.
I a Mallorca, preocupació de l'associació per un nou acord pel cable d'Alcúdia després de reunir-se i vespre amb l'Ajuntament. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Membres del consistori, però també del Consell del Govern, van explicar un informe del Centre Balear de Biologia Aplicada, un document que ha fet que les institucions estudiïn alguns canvis dels que proposen els veïns, però, segons la plataforma, no en farà cap dels que ells consideren essencials.
I en aquesta hora actualitzem l'estat de la circulació a les carreteres de Mallorca. Dani Fornés, DGT, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues, continuem encara en retencions a l'autopista de Llucmajor en sentit creixent, a l'entrada de l'aeroport, degut a aquesta tapada que s'ha produït ja fa una bona estona. Havien quedat els vehicles ocupant el carril esquerre, ara mateix ja estan retirats ja de tot el dret, espera que vengui la grua retirant-los, però en aquest punt trobaran retencions. També les retencions habituals a l'autopista d'Inca, s'arribada a Son Clavera fins a l'entrada a Palma i circulació lenta a la via de cintura en molts sentits. És tot, molt bon dia.
I ara parlem del sector nàutic. Des d'avui fins dissabte se celebra la Palma International Boat Show al Moll Vell de Ciutat enguany i participen més de 300 empreses amb un total de 600 vaixells amb l'objectiu de donar a conèixer les novetats del sector. En una entrevista a la primera hora de l'Informatiu Matí, la gerent d'ADR Balears, Sílvia Delgado, ha explicat les novetats i els reptes d'aquesta cita.
Eso vamos a medir la huella de carbono y vamos a trabajar con un punto de sostenibilidad para fomentar el reciclaje, la recogida de residuos selectiva, etcétera, etcétera. Y luego, a nivel expositivo, tenemos un área nueva que está en Marina Port de Mallorca, a la cual se puede llegar tanto por mar desde el mismo recinto como por tierra, y que va a ser absolutamente impresionante porque tenemos ahí una colección de megabarcos.
La Fira Nàutica és un esdeveniment imprescindible pel sector. Na Cristina Bausàs a les portes d'aquesta fira. Connectam en directe amb ella. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia, sí, ja som en aquesta fira que d'aquí a una hora i mitja obri les portes. En aquest moment ja podem veure com els propietaris i els treballadors. Els empresaris comencen a enllestir les barques i també els estants allà on estaran aquests dies aquí al Moll de Palma, però per conèixer una mica més la fira i també el sector nàutic ja ens acompanya el president de l'ENIP, Jaume Baquer. Senyor Baquer, bon dia. Aquesta fira inaugura, en certa manera, la temporada de fires nàutiques en el Mediterrani. Què n'espereu de l'Associació d'Empreses?
Hola, molt bon dia. Pues sí, com tu dius, aquesta fira cada any és un event que ens obre les portes a la temporada. Aquest any la fira la tenim com sempre, anava a dir més plena que mai, però és impossible perquè tots els espais i tots els marres estan ocupats. Hi ha una expectativa alta de cara a la temporada. Sí que també hem de dir que està el tema d'Orient Mitjà que condiciona una mica el comportament del mercat, però jo crec que així tot, i de fet quan ja duim dos mesos de conflicte, la gent se comença a olvidar, deixa d'estar a la primera plana dels informatius i la gent ha de fer el seu dia a dia. Això què vol dir? Pues que la temporada aquí a Palma serà una bona temporada, això se presenta pues quasi millor que mai, i pensam que aquest any la fira, pues, com cada any, serà un aconteixement excepcional, i des d'aquí pues, vull convidar tots els que encara no s'ho han plantejat que venguin, perquè segur que trobaran el que cerquen.
I a més, la fira se celebra a les portes de la temporada turística, a les portes de l'estiu. Quines són les previsions que teniu per enguany?
Les previsions són bones. Te diria que són com els altres anys. Fluctuen una mica en funció dels països emissors, de quina manera se comporten econòmicament. Sabem que els alemans fa uns anys que no estan tan actius, però en contrapartida rebem sol·licituds d'altres indrets, i en la capacitat que tenim jo crec que la temporada se cobrirà amb unes bones xifres. És una mica prest perquè encara estem a les portes, queda molt de recorregut, i segur que a final d'any els resultats seran els desitjats.
És un sector, el sector nàutic, que mou molt de doblers. Quin és l'impacte que té aquest sector en l'economia i també quins són els beneficis que té per a la població local?
Bueno, aquí, començant per aquest event, el conseller l'altre dia va dir que l'impacte directe és de 20 milions d'euros, només aquests 4 dies de fira. Després, si comptam que aquí tenim més de 1.000 empreses que donen feina a més de 5.000 treballadors, pues, quan sumes a final d'any passam de llarg els 1.000 milions. Això només ens referim a lo que és activitat industrial i comercial de les empreses d'aquí de les illes. Sabem que som el desig de tota Europa i gairebé tot el món. No coneixem les xifres de les empreses que venen de fora a fer la seva activitat aquí, però bueno, jo, en el que t'he comentat, crec que deixa manifest que el sector és madur i crec que és estratègic dins l'economia balear.
Moltes gràcies, senyor Baquer. Nosaltres quedem pendents d'aquesta fira nàutica, de com es desenvolupa durant aquests dies, i com us deien, les portes s'obrin ara a les 10 i la inauguració oficial és a les 11:30.
Gràcies, Cristina. Em dedica al programa Tentol d'aquesta casa d'IB3 Ràdio. Es farà demà en directe des d'aquesta fira nàutica de Palma. I en aquesta hora, quan són les 8:38, també anem en directe fins a l'escola de Son Pisa, a Ciutat, on des les 9 del matí les famílies han convocat una altra protesta que coincideix amb el quart dia de vaga. El motiu, la polèmica incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. En aquest centre hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, aquí vos puc contar en aquesta hora que ja ressona l'ambient de malestar entre les famílies i veient i llegint cartells a tota la façana principal, també en el perímetre d'aquest parc, com en trob ara mateix i, de fet, on s'ha convocat aquesta manifestació, i llegint, per exemple, Seip Som Pisar unit per una escola segura. Hem de dir que, com a part d'aquestes mobilitzacions, han convocat avui, com dèieu, una seguda al parc situat, perquè us en faceu una idea, entre el centre i el parc de Som Pisar, tot coincidint amb aquesta entrada, amb aquest horari d'entrada a l'escola. Primera hora del dematí hem vist algun pare, alguna mare i qualque padrí encara acompanyant a l'escola matinera els seus fills. Això m'han explicat, els escoltam.
Lo que no me parece bien es que ya no es por culpa del colegio, porque es magisterio que manda a los profesores. El colegio no tiene culpa, lo que tendrían que hacer es inhabilitar a esta persona. Si ha hecho algo lo que ha hecho, se inhabilita y si se reinserta, pues no mandarlo a un centro de niños, ya con lo que ha tenido. Es que los padres tienen miedo, es normal.
Esta situación para los niños pues no es agradable, porque los niños se enteran de todo y yo creo que este señor no debe de estar dando clase. Vamos, es normal que no pueda dar clase, es que, pero eso, claro, tienen los altos cargos donde tienen ellos que resolver este problema, que es un problema gordo para mí.
I pendent del que pugui passar avui mateix, el seguiment de l'aturada ha davallat fins un 48% aproximadament d'aquesta vaga, una manifestació que arriba l'endemà d'una reunió entre la directora de l'Oficina Balear de la Infància i Adolescència, Esther Balaguer, també el president de l'AFA del CEIP, Maria Antònia Salvà, que hem de recordar on abans feia classe el mestre Roldán, i també les famílies de Som Pisar. La directora d'aquesta oficina s'ha compromès a fer tot el que pugui, però sense respostes clares, diuen els pares i també les mares. Hem de recordar que a principi de curs ja hi va haver una protesta Son Sardina. Fins ara el govern, és a dir, la conselleria, ha defensat que està lligat de mans i que no té manera, diuen, d'evitar que exerceixi si ha obtingut un lloc a la llista d'interins. Hem de recordar també una dada important, que arran d'aquest cas, dijous passat, la ministra de Joventut i Infància va avançar que el govern espanyol treballa en aquests moments en una norma perquè els condemnats per assetjament a menors no puguin exercir la docència. Per tant, aquest és l'ambient en aquest moment, a l'espera d'aquesta concentració que es farà aquí de vora a l'escola, al parc de Som Pisar.
Gràcies, Caterina. Una concentració que començarà d'aquí a 20 minuts, a les 9 del matí, 8:41. I avui també estan pendents del Tribunal Suprem, on declaren els principals acusats en el judici per presumptes irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Intervendran en aquest ordre el comissionista Víctor de Aldama, l'exassessor ministerial Coldo García, l'exministre de Transports José Luis Ábalos.
I està previst que l'empresari parli de les comissions que li haurien abonat Ábalos i García, de les suposades gestions pel rescat d'Air Europa d'una banda i pel pagament del lloguer d'un pis de l'exparella del ministre. Qui va ser assessor declararà en segon lloc, ja perquè la prioritat era intervenir després d'Aldama. Es desvincularà de les acusacions de corrupció que pesen sobre ell i també es preveu que García justifiqui per què manejava tant de dobbes amb efectiu. Tancarà la sessió l'exministre. En altres ocasions, Ábalos ha negat irregularitats en la compra de mascaretes i també va fet de mediador en la contractació de Jessica Rodríguez o Clàudia Montes en empreses públiques. Fiscalia Anticorrupció, en tot cas, demana 24 anys per Ábalos, 19,5 per Coldo, Aldama. Per l'atenuant de confessió se li sol·liciten 7 anys.
I també continua el judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional amb la declaració de l'inspector en cap de l'UDEF i principal investigat en la Gürtel, el Manuel Morozzo. És un testimoni clau i recordem que va denunciar pressions de tota la cadena de comandament.
Serà després que ahir el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encarregat del fons reservats durant el govern Rajoy, negàs que aquest dobbet s'utilitzassen per espiar Luis Bárcenas.
No recuerdo nada así. También le digo que el listado de operaciones que nos llegaban a nosotros mensualmente probablemente superaba el centenar o los dos centenares. ¿No?
I sobre el cas de Jordi Pujol, el primogènit Jordi Pujol Ferrusola ha negat que el seu pare tingués cap compte a l'estranger.
Ha explicat que tant la seva mare com els seus germans varen obrir comptes a Andorra per repartir-se una herència. Segons la versió de la defensa, aquesta herència és d'origen de la fortuna familiar a Andorra, tot i que la fiscalia sospita que es fruit de comissions irregulars per l'adjudicació d'obres públiques.
I mi padre, BPA, nunca ha tenido ninguna cuenta. Mi padre nunca ha regularizado nada de dinero opaco fiscalmente. Mi padre nunca ha tenido una cuenta en el extranjero.
I de la política estatal, vos, parlant de la crisi entre el govern espanyol i el PNB, la darrera hora passa pel fet que el president d'aquesta formació del PNB, Aitor Esteban, ha anul·lat la reunió que tenia avui a la Moncloa després que el Partit Socialista Basc publicàs una fotografia seva que considera indecent.
Han creat una imatge amb intel·ligència artificial on se'l pot veure a ell tirant-se a una piscina i acompanyen amb un test on es pot llegir que caldrà celebrar el seu optimisme. Tot arran de la informació del líder del PNB que diu que la negociació del nou estatut avança. Però la tensió entre tots dos partits ve d'enrere. Avui s'escenificarà el ple del Congrés dels Diputats. Està previst que el portaveu del PNB a la Cambra Baixa demani al president de l'executiu espanyol com pretén governar el que queda de legislatura. Maribel Vaquero és la portaveu.
En relació amb el pleno de control, preguntamos en esta ocasión al president Sánchez sobre sus prioridades y la forma en que pretende llevar adelante sus planes con una aritmética parlamentaria negativa. O vamos a estar con promesas y mensajes de campaña hasta que termine.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que l'Iran demana obrir l'estret d'Hormuz com més aviat millor causa segura del seu estat de col·lapse.
Mentre el portaveu del Ministeri de Defensa iranià ha subratllat que els Estats Units ha d'abandonar les seves demandes il·legals i ha ressaltat que tothom considera avui que els Estats Units i Israel són un símbol del terrorisme d'estat.
8:45 minuts. Continua la informació.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Preocupació de l'associació per un nou acord pel cable d'Alcúdia després de reunir-se ahir vespre amb l'Ajuntament, membres del Consistori, però també del Consell del Govern, van explicar un informe del Centre Balear de Biologia Aplicada, un document que ha fet que les institucions estudiïn alguns canvis dels que proposen els veïns, però que, segons la plataforma, no en fa cap dels que ells consideren essencials. Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores destacar retencions a l'autopista de Llucmajor. Han sentit creixent, han sentit cap a Llucmajor degut a una tapada que s'ha produït a primera hora de matí, ja fa una bona estoneta, els vehicles s'havien quedat ocupant el carril esquerre. Ara ja estan a recorrer el dret, però s'ha fet tenir on està ocasionant a cintura de l'aeroport ja bastanta de retenció, així és que precaució, si circulen per aquest punt. També les retencions habituals des de les entrades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Manacor, i també trobaran circulació lenta en general a la via de cintura, sobretot en sentit cap endavant. Això és tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IV3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començar amb les sensacions per part de la plataforma pel nou traçat del cable elèctric entre Mallorca i Menorca després de la reunió i vespre amb l'Ajuntament d'Alcúdia. Membres del consistori, però també del Consell i del Govern, van explicar un informe del Centre Balear de Biologia Aplicada, un document que ha fet que les institucions estudien alguns canvis dels que proposen els veïns, però, segons la plataforma, no han fet cap dels que ells consideren essencials. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Es queixen que falten informes cartogràfics nous perquè els que empren ja estan obsolets. També que les al·legacions presentades perquè s'emprin les canonades antigues de refrigeració d'esmorterà es respon amb imprecisions i sense haver fet la consulta a Endesa. Ho ha explicat el portaveu de la plataforma veïnal, Toni Viver.
I nosaltres, referent a aquest tema, ja vam fer un escrit a l'Ajuntament demanant que demanessin a Endesa si era viable o no passar per estuts. L'Ajuntament va fer una sol·licitud molt sui generis i no ha arribat a bon port. Ho vam de reclamar a Transparència, i Transparència m'ho va contestar dient que l'Ajuntament m'havia de donar les coordenades, però com que l'Ajuntament li va dir que m'ho havia contestat, que ho havia presentat a Endesa, no entra aquí.
També lamenten que del govern només va assistir-hi el director general d'Energia, David Viu, i que pràcticament no hi va intervenir. Asseguren que no se senten escoltats i que ara faran passes per dur el tema a Madrid i, si cal, fins a Europa.
Canviem de qüestió. Prop del 20% de queixes que va rebre l'any passat la defensora de la ciutadania de Palma eren per excessos de renous. Anna Moilanen diu que falta consciència, ja que aquest tipus d'incidents constitueixen una vulneració dels drets bàsics. En parlem avui, Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Renou.
El tipus de molèsties generades pels renous varia molt en funció de l'època de l'any. Les queixes augmenten per l'estiu, per part de veïnats que viuen en terrasses o de vora d'espais d'oci. També, però, n'hi ha a l'hivern, diu Moilanen, per exemple, pels cops i les vibracions en gimnasos i en altres instal·lacions esportives.
Per exemple, ara està de moda aquests espais de pàdel i van creixent. Però els veïns i veïnats, les zones residencials, que per se són zones molt tranquil·les, han de patir el copejat de la pilota, segons quins crits, i sobretot cap de setmanes.
En aquests casos, defensa que la regulació ha quedat obsoleta. També lamenta la falta d'efectivitat de les sancions en zones d'oci que sovint les paguen i continuen generant les molèsties.
La sanció o una multa no és una medida correctora, no elimina el renou. Però una obligació d'intervenir o implementar mesures d'aïllament efectives sí que ho és.
També concentra un bon nombre de reclamacions als supermercats oberts 24 hores, sobretot quan de nit hi van clients renouers.
Una de les barriades de Palma on hi ha més queixes per naus és Santa Catalina, sobretot quan comença la temporada turística. Els veïns d'aquesta zona, també del Passeig Marítim i Sallotja, fan una crida des de fa anys a la responsabilitat municipal. Adverteixen que el renou afecta negativament la salut de les persones. És per això que avui es farà una concentració a la Cidrera Baixa amb el lema "El renou es tortura" per demanar una vegada més que l'Ajuntament de Palma posin mesures que garanteixin el descans de la ciutadania. Connectam amb Neus Pericàs, que és precisament al barri de Santa Catalina. Bon dia.
Hola, bon dia. Efectivament, el barri de Santa Catalina és dels més perjudicats quan arriba la temporada turística degut a que l'oci nocturn no deixa descansar a la gent que hi viu. El Tribunal Superior de Justícia va declarar que el renou dels concerts de la plaça de Toros de Palma es considera tortura acústica. Avui el que demanen els veïnats de Santa Catalina a la concentració convocada és que també hi arribi aquest decret i així poder descansar. Escoltam a Maraya Meseguer, vocal de l'Associació Barri Cívic de Santa Catalina.
Nosotros necesitamos que el ayuntamiento se haga cargo de controlar el ruido de las calles. Tienen que poner sonómetros autorizados porque ellos tienen el nivel para poderlo hacer y valorar. Controlar que las calles de fuera de los bares y los restaurantes no abusen de la gente que está de pie bebiendo en el exterior, cosa que está prohibido y que esto es absolutamente generalizado en nuestro barrio y en otros barrios de Palma y de toda España.
D'aquesta manera, vaja el lema "El renou es tortura", es convoca la concentració a les 6.
Gràcies, Neus, en directes del barri de Santa Catalina. I a tot això, l'Ajuntament de Palma defensa el recurs que ha presentat contra l'ordre del govern central d'esbocar el monument de Sa Feixina. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha considerat que el decret de Pedro Sánchez vulnera la mateixa llei de memòria històrica que salva aquests vestigis si tenen interès patrimonial i cultural, com és el cas.
Recorda Fidalgo que els elements del règim ja varen ser retirats i que perdre aquesta estructura considera que seria molt greu, diu pel conjunt arquitectònic de Palma. El regidor ha acusat el Partit Socialista de confrontar la societat amb aquest tema i amb d'altres i ha manté que la conservació d'aquest bé catalogat respon al compliment d'una sentència judicial.
Es en lo que está la oposición de Palma de manera continua. Primero en confrontar a propietarios con arrendatarios, a transexuales con gays, a, en fin, a nacionalistas con no nacionalistas. Están permanentemente en el discurso de la confrontación y en el discurso del odio.
I el govern obrirà divendres el refugi accessible de Belém 2 i reforça l'accés universal als espais naturals públics. El nou equipament gestionat per Libanat està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i amplia la xarxa de refugis a la finca pública situada al municipi d'Artà.
El nou refugi, de petites dimensions i amb una capacitat per a 4 persones, disposa d'una habitació, una cuina menjador i un bany adaptat. A més, s'ha habilitat una rampa d'accés que permet arribar-hi amb seguretat i s'ha integrat l'equipament dins l'entorn natural sense rampa. Anunciar, assegura en aquest cas el govern la funcionalitat i la inclusió. Així se suma al refugi Betlem 1, que ja està en funcionament i contribueix a consolidar la finca pública com un espai de referència per a l'ús públic sostenible i inclusiu, diu el govern del territori. Les reserves ja estan disponibles a partir de divendres que ve mitjançant els canals habituals de Libanat.
I un darrer punt, perquè un home ha estat detingut a Manacor per presumptes abusos sexuals a la seva filla menor d'edat. La nina no vol tornar a casa seva i ara es troba en un centre de menors. Les presumptes violacions s'haurien produït al Manco durant els darrers 3 anys en el domicili familiar. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IBT Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Anem amb la cultura. La poesia, però també la música, el teatre, fins i tot el vi, tornen a prendre protagonisme gràcies al cicle d'acció poètica Versut, que tindrà lloc de dia 17 de maig fins dia 13 de juny, de la mà de la Fundació Mallorca Literària. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. És un cicle que ens espera a Palma, Santanyí, Campos, Petra, Felanitx i Llucmajor. Són 6 escenaris per acollir una nova edició, la que en fa nou d'aquesta festa compartida al voltant de la paraula i que enguany arriba amb força renovada. És Carme Castells, directora de la Fundació.
La poesia, lluny de ser un gènere esquiu pels lectors, és un gènere que constitueix un punt de trobada, no?, per la reflexió, per el pensament, però també per compartir, no?, i en els formats escènics, en els formats recitals que fan part de Versut, intentam que aquesta versió de la poesia com un lloc de trobada sigui especialment marcada.
Tot començarà el 17 de maig, amb que vingui el sol com una festa, per dir i cantar Blai Bonet, allà on era casa seva i ara és la seu de la Fundació. 5 dies més tard, el creador de Santanyí tornarà a ser protagonista en una de les jornades més especials de tot el cicle. Serà a la Misericòrdia amb un capvespre de pinyol vermell. Primer amb un experiment, amb una reading party que anirà un poc més enllà, però de llegir en silenci acompanyat d'altres lectors.
Tindrem aquí la Reading Party a disposició de, amb tots els llibres d'en Blai a disposició dels assistents, però també hi haurà una conducció especial a càrrec d'en Sebastià Portell, que és un gran, excel·lent animador a la lectura, un molt bon coneixedor de Blai Bonet, i altres participacions i col·laboracions musicals, de recitació o de conversa dedicades a Blai Bonet, en els espais que mos deixin els blocs de lectura entremig.
I en acabar aquesta Reading Party, el Festival Poètic Versut, el bessó, podríem dir, de tot plegat, amb la presència enguany de dones creadores en un recital immersiu.
Si abans tenia una dimensió més menuda, enguany li hem volgut donar un impuls especial. Aleshores, es recital com a acte central tindrà lloc aquí, en el Pati de les Dones de la Misericòrdia, i han convocat a 7 dones poetes que representen, jo diria que allò millor de la poesia que actualment s'escriu en les diferents llengües de l'Estat.
I entre aquestes veus, les d'Antònia Vicenç i també les de dos premis nacionals, Míriam Reyes, Premi Nacional de Poesia, que escriu tant en gallec com en castellà, i Leire Bilbao, que ho fa en euskera i en castellà i que ha estat reconeguda amb el Nacional de Literatura Infantil i Juvenil i que és especialista en poesia orientada a infants i joves. Tot això, i el concert, per exemple, de Marc Pujol, que hem escoltat de fons, o la representació de 39 graus a l'ombra, i la presentació també del llegat de Miquel Àngel Riera, que clourà aquest cicle dia 13 de juny a Porto Cristo.
Hi ha dies en què el món desperta en gris, tanta pols m'esborrona.
I així sona el nou disc de Cris Joanico. L'artista presenta treball després d'un temps de projectes culturals diversos i també d'un seguit de concerts amb Ja t'ho diré, per recordar la figura del desaparegut baterista de la banda. Tot aquest temps ha compost nous temes que veuran la llum dia 8 de maig, tot i que alguns ja es coneixen perquè han aparegut en format de single o de videoclip, com aquest Condemna, que sona de fons.
I em fan sentir tanta vergonya.
Però si no voleu esperar tant per conèixer els temes que conformen aquest treball, teniu una bona ocasió, perquè la presentació, abans que surti al mercat, es farà divendres, i el propi Joanico ho ha anunciat d'aquesta manera a les xarxes socials.
Rosa Desvents és un disc de 8 cançons, uns quants ja es coneixeu perquè s'han avançat com a senzills, i que sortirà, com deia, dia 8 de maig, tot i que ja tenim a disposició en els concerts un format CD, però sobretot el que ens fa molta il·lusió és el format vinil, i tanta il·lusió ens fa que hem muntat una festa. A on? Pues a Sodeum. Sodeum està a Sa Caleta, a Ciutadella. Quin dia? Dia 1 de maig, a partir de les 6 del capvespre.
Ja ho heu sentit, si sou a Ciutadella no podeu faltar-hi, perquè Joanico torna en certa manera als seus orígens de compositor de rock, amb temes d'actualitat, músiques mestisses i amb col·laboradors, per tornar a sorprendre i alhora no decebre la seva legió de seguidors. Tenen por.
I són les 9, repassant les qüestions destacades de l'actualitat. D'aquí a una hora i mitja comença un nou desallotjament avui a Eivissa, una setmana després del de Sa Joveria. Afecta un altre assentament d'infrahabitatges a Vila, uns terrenys que estan situats de vora Can Misses. En aquest indret hi han arribat a viure una vuitantena de persones. Alberto Ferrer i és ara en directe. Alberto, bon dia. Quantes persones hi queden?
Bé, exactament en queden 3. Una de les darreres parelles que s'hi havien instal·lat ha tingut tot just una rebentada de roda de la caravana quan estaven abandonant aquests terrenys. És una mica més de mala sort a la que s'afegeix l'infortuni de trobar-se sense una llar tot just quan comença la temporada turística aquí a Eivissa, amb el qual serà molt difícil, asseguren, trobar enlloc on poder viure. L'escoltam.
Reventó una rueda.